Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La finca municipal de la Muntanyeta d'Olèrdola tornarà a ser escenari d'un esdeveniment rellevant d'àmbit comarcal. El proper diumenge 21 de maig acollirà la caminada solidària del Festival Músic Veu, organitzada per la Fundació Pinae en col·laboració amb el Centre Excursionista del Penedès i l'Ajuntament d'Olèrdola. Com en el conjunt del festival, els beneficis que s'obtinguin es destinaran a la Fundació Amics Joan Petit per a investigar el càncer infantil. L'esdeveniment s'ha presentat aquesta setmana i el seguia el nostre company Raimon de Cara, que va parlar amb alguns dels artífexs d'aquesta caminada solidària.
El proper diumenge, 21 de maig, tindrà lloc la caminada solidària d'aquest 2023 dins del Festival Músic Veu. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el director de la Fundació Pinae, en Joan Melero. Què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Tot just quan s'ha fet justament a la Muntanyeta, i no és casual, aquest acte de presentació aquest dilluns. Enregistrem aquesta conversa tot just quan ha finalitzat l'acte a la Muntanyeta, perquè és l'inici i final d'aquesta caminada.
Sí, estem molt contents de poder fer aquesta presentació justament al lloc on sortirà i acabarà aquesta activitat. No? Una caminada solidària que volem que sigui, pues, això, una jornada festiva, familiar, inclusiva, participativa, i en la qual, doncs, puguem aconseguir que hi hagi molta gent que vingui a gaudir de l'esport, de l'espai i de l'activitat musical, que també en farem aquí, amb família, amb amics i amb un col·lectiu de segurament gent maca que vindran moltíssims, i a gaudir-ne d'una activitat que tindrà una finalitat clarament solidària, orientada a aconseguir suports econòmics, en aquest cas, i ressò per la Fundació Amics del Joan Petit a nens amb càncer.
Mm-hmm. Ens expliques per què decidiu fer aquesta activitat i ubicar-la aquí a la Muntanyeta. Què us va portar, doncs, a situar-la aquí, en aquest lloc concret del territori de l'Alt Penedès?
Doncs, en primer lloc, perquè estem enamorats del territori, del nostre territori. I en segon lloc, també perquè, bueno, les facilitats que ens ha posat, en aquest cas, l'Ajuntament per poder organitzar aquesta activitat, doncs, han estat claus. D'altra banda, ens semblava molt maco, des del punt de vista de les famílies, el poder fer una activitat que no només fos musical, com estem habituats a fer, o purament cultural, sinó més aviat de compartició, de reconeixement d'espai i de participació en més pur estil familiar i d'amics. Per tant, què millor que fer una caminada solidària, què millor de fer-ho en un lloc com aquest, què millor que fer-ho d'una manera totalment accessible i senzilla, perquè ja veureu que el recorregut, com han explicat els companys del CEP, doncs és un recorregut assequible, que poden fer tranquil·lament gent jove, gent gran, gent amb discapacitat, qualsevol persona. Hi haurà acompanyament i, evidentment, doncs, serà una jornada meravellosa i en gaudirem tot el que podrem.
Comentava en la presentació que el propòsit es pot resumir en tres objectius.
Sí, sí, sí. Mira, els tres objectius que ens fixem, d'una banda, és estimular hàbits saludables de vida, esport en família, una jornada festiva, musical, cultural, però especialment hàbits saludables de vida, el reconeixement dels espais naturals i la sensibilització al marc del territori, que també és un objectiu que per nosaltres és clau, i després, lògicament, la finalitat, l'acció solidària. L'acció solidària que, bueno, destinament, com dèiem, a la investigació amb el càncer infantil. Són ni més ni menys que principis i objectius que es fixa la Fundació des de lo que són els principis i objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. O sigui, al final, el que preservem o intentem preservar és salut, hàbits saludables, ecosistemes i també, doncs, bueno, inclusió i aliances per aconseguir-ho, no? També a través dels diferents col·laboradors que heu vist aquí a la presentació, i també, pues, a través dels diferents partners i patrocinadors que ens donen suport, no? D'una forma molt, molt altruista.
És una caminada que forma part d'un festival musical?
Sí, és un festival solidari, el festival Músic Veu.
Músic Veu,
sí. Músic Veu aquest any és la novena edició. És un festival sempre amb una finalitat solidària, també accessible. El que volem és que la gent en gaudeixi d'espectacles d'un cert nivell i que ho facin també d'una forma accessible, no? I, a més, amb una tonalitat final absolutament solidària. El benefici de tot el que fem, siguin activitats musicals com aquestes de perfil més esportiu i participatiu, o d'altres com farem, que segurament coneixereu ben aviat, que és el sopar solidari que volem organitzar, totes tenen la mateixa vessant solidària i de revertir revertir el benefici obtingut en aquest any a aquesta entitat i, bueno, i les 8 edicions anteriors, entitats de perfil similar que generen un impacte molt important des del punt de vista del tercer sector en el territori.
Totes les entitats, ho apuntava, dirigides a recollir fons a benefici de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, perquè ens puguem fer una idea si tenim com a referència altres edicions. Al final, quan es pot arribar a recaptar en una edició de Músic Veu per una entitat solidària?
És molt arriscat dir una quantitat. No, no, ens hem fixat un objectiu, però no...
Quin és? No el volem fer públic, encara.
No voldríem equivocar-nos perquè al final també partim d'un escenari de comerç just. Tota la gent que participa, treballen i col·laboren també, bueno, obtenen una compensació, i el que intentem és, doncs, generar el màxim de participació per aconseguir el màxim de recurs. En anys anteriors s'han aconseguit, doncs, quantitats simbòliques. Esperem que aquest any sigui una quantitat més elevada del que ha estat habitual fins ara, però prefereixo no mullar-me.
Però pinta bé, perquè els concerts fets fins ara han tingut una bona resposta.
La majoria, sí, la veritat és que estem fent pràcticament sold-out a quasi tots, la gent hi participa, i amb aquestes activitats singulars també estem veient que hi ha moltíssima participació. Per tant, creiem que aquest any serà un èxit l'aportació. Així ho volem i així ho desitgem, i esperem que així sigui, i segur que serà molt bé.
Doncs anirem seguint. De moment fem aquesta crida a participar en aquesta caminada solidària.
Exacte.
Doncs Joan Melero, el director de la Fundació Pinnae, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ara veure'ns.
I ara conversem amb un dels representants de l'entitat beneficiària d'aquesta activitat, en Joaquim Miret. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Patró de la Fundació Joan Petit. Què suposa per una entitat com la vostra, doncs, recollir aquesta activitat solidària, els fons que es puguin obtenir d'aquesta activitat solidària?
Home, per nosaltres és molt important, perquè en principi Músic Veu i la Fundació Pinnae ha comptat amb nosaltres, un gest molt, molt important per nosaltres, i crec que, bueno, aquesta caminata solidària, a part de que sigui una festa, la gent col·laborarà i entendrà el per què es fan totes aquestes coses, no? I nosaltres lluitem contra la recerca, lluitem per trobar la medicina o el medicament adequat per curar els infants, i això per nosaltres, per la Fundació, ha sigut molt important. Vilafranca s'està, i Olerdo s'està volcant molt amb el Joan Petit, i estem molt agraïts.
Hem de dir que és una entitat, la Fundació Joan Petit, vinculada a molts àmbits, molts aspectes, fa molta activitat de penetració en el teixit associatiu del conjunt del país, però se l'associa a un torneig d'hoquei.
Bueno, no és un torneig, és una festa.
Una festa de l'hoquei.
Bueno, vale. Això és un dels principals, però també fem uns contes de Sant Joan a Blanes, sí, on invitem artistes que expliquin contes, fem una festa, col·laborem per caminades solidàries a Malgrat, o sigui, molts actes que nosaltres estem darrere i som beneficiaris. El que passa que, clar, el president, com a exjugador de hockey del Barça, sí, i que el seu fill, doncs, va morir d'un càncer, i tot això, doncs, es coneix més com a... I la festa és aquest any es fa a Molins de Rei.
Itinerant, sí.
Itinerant, i és una gran festa també pels nanos petits i pels pares i els acompanyants, perquè veuen la motivitat de la festa, o sigui, la raó de la festa.
També he comentat que aquesta caminada solidària, doncs, és un punt de trobada de les famílies que reuneix la pròpia fundació.
Sí, sí, és un
podria
punt de...
ser-ho.
Sí, podria ser-ho, i això és que nosaltres ho fem rebre a tota la nostra família. I crec que aquí, bueno, aquest lloc és magnífic, i crec que, bueno, aquesta reunió familiar serà molt emotiva. A més, hi haurà molts actes. La Fundació Pinnae està preparant molts actes, i el Centre Nutricionista també col·laborant amb l'Ajuntament, i crec que serà una gran festa. Estem molt contents.
Comentava abans aquest propòsit, doncs, d'obtenir recursos per promoure projectes d'investigació adreçats específicament a combatre el càncer infantil. Ho apuntava vostè, de cada 10 nens diagnosticats, nens i nenes diagnosticats amb càncer infantil, se n'en surten 8, però malauradament 2 encara no.
Sí, sí, se n'en surten 8, i anys abans eren menys encara, o sigui que estem lluitant amb trobar el fàrmac, perquè el fàrmac, clar, no el trobes en un any, no? Això és un estudi, estem nosaltres sempre en contacte amb els investigadors, els anem a visitar, mirem, controlem com va, bueno, controlem, anem a mirar com funciona funciona tot, i estan ells molt contents, perquè aquest any hem pogut donar 100.000 euros a Vallebron, i això per ells és molt important, perquè poden captar més gent de treball, poden fer més investigació. Lo important és que tinguem consciència de que hi ha molts nens que ho estan passant malament, i que aquestes associacions que treballen contra el càncer infantil són molt, molt importants. Uh-huh. I potser no es dona la importància que tindria que tenir.
I l'espai, què li sembla, la muntanyeta? El coneixia?
Sí, bueno, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, sí? I aquí tinc la meva germana que viu aquí, vinc molt a Moixa. I aquests, bueno, l'espai en concret de fer l'excursió no el coneixo, ja el coneixeré el dia 21, sí. Però sí que he caminat per les vinyes aquestes, perquè el meu cunyat té vinyes, i no, és preciós, a més, és, jo crec que és ideal per fer la caminata.
Amb aquest caràcter, ho comentàveu, ho subratllàveu, d'activitat familiar, aquí hi pot venir tothom.
Sí, perquè com que no serà un recorregut dur, i poden vindre famílies i nens, s'ha de gaudir d'aquest dia, i això és l'important.
Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per la feina que feu. Joaquim Miret, un dels patrons de la Fundació d'en Joan Petit. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem en nom de l'Ajuntament d'Olèrdola, l'administració que acull aquesta activitat, amb la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament, la Mireia Mancera. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comentava en la presentació que el municipi, l'Ajuntament, se sent orgullós d'acollir activitats com aquesta, perquè cada vegada són més les peticions de fer activitat no només esportiva, sinó lúdica, social, aquí a la muntanyeta.
Sí, per nosaltres el fet de que la comarca, no?, els municipis colindants ens demanin venir, ho acollim superbé, perquè ens fa molta il·lusió. Per nosaltres aquest espai, fora de que és un espai paisatgísticament, és increïble. Tenim una diversitat de diferents àrees on es pot fer desactivitats esportives, socials, culturals, i per nosaltres ens planteja tota una possibilitat d'acollir, de conèixer veïns, veïnes, i que ens coneguin, no? I per nosaltres és un punt realment representatiu del municipi.
Mm-hmm. En aquest cas, aquesta activitat, Caminada Solidària, suposo que es connecta molt amb el propòsit i amb el tipus d'activitat que s'ha generat des de la Fundació PINNAE.
Sí, és una activitat molt familiar, per tant, animem tots els pares, mares, avis, àvies que vulguin venir amb els seus fills, i l'important és arribar a l'infant. Al final, els adults estem conscienciats amb això, i ja no cal que ens motivem amb això, però quan des de ben petit ve el nen, no?, i veu aquell ambient divertit, lúdic, festiu, que parlem d'una malaltia, però a més ho vivim des del punt de vista d'anem a ajudar, anem a fer-ho en positiu, anem a transformar aquesta idea perquè sigui al final una energia col·lectiva entre tots, no? I això el nen al final és el que portarà quan sigui adult.
I Olèrdola, un municipi solidari, perquè hem deixat enrere aquest darrer cap de setmana una activitat també solidària amb un propòsit gairebé idèntic de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil amb la caminada Caminem per Tupol, i ara aquesta proposta que va adreçada, dirigida a buscar també aquests diners per la Fundació d'en Joan Petit.
Sí, sempre és un bon objectiu, sempre és una fita molt important, i són dues activitats que realment es solapaven molt, i vam pensar, les separem una miqueta en el temps, i la màxima acollida de gent, i a vegades les mateixes persones que venen amb una ven l'altra, perquè al final és el fet, més enllà de lo que col·laboris, és el fet de participar i ser una gota més, no?, que se suma en tota aquesta acció tan maca.
Expliqui'ns una mica què ens trobarem el proper dia 21 aquí a la muntanyeta. Una caminada, però més coses.
Sí, d'entrada hi haurà dos punts de sortida, un punt que sortirem d'aquí de la muntanyeta a les 10 del matí, però hi ha un punt inicial, que hi ha gent que es pot iniciar la caminada a Vilafranca, uh-huh, una miqueta abans, cap a les 9. Després començarem a caminar, és una caminada circular, com han comentat els membres del CEP, circular, molt assequible a tots els nivells, no és gens exigent, i a més entremig inclús hi ha explicacions, avituallaments per la gent, sobretot per al tema de l'aigua, perquè no, la calor, si és incident, doncs pot ser important el mes de maig. I a la tornada hi haurà una banda, una orquestra que farà un espectacle, però mòbil, no serà un escenari on haurem d'estar estàtics allà veient. Es diu Cirquestra, i el que farà serà com si fos una cercavila. Uh-huh. I a més hi haurà, es donarà xocolata, i tenim tres patrocinadors que ens acompanyaran i també ens proporcionaran fruita, xocolata i bulleria, madalenes segur, boníssimes.
El fet de que es disposi d'aquest espai, d'aquesta finca pública de la muntanyeta, dona projecció al municipi, oportunitats, però també reptes sobre els usos, de no fer-ne un excés.
Sí, nosaltres aquest espai ja fa, el 2020 es va aprovar tot el que és la regularització dels usos d'aquest espai, i La idea és que aquests usos estiguin cada vegada, que siguin coneixedors d'aquests usos, que quede ben clar quina àrea es pot utilitzar i en quin sentit es pot utilitzar, perquè el més important no és el que facis a la muntanyeta, és que això que facis s'integri amb el que és el paisatge, perquè tenim una sèrie de paisatges, tenim uns valors ambientals, tenim un valor paisatgístic i patrimonial amb les masies, la caseta de pedra, la barraca de pedra seca, que això també s'ha de respectar. No és només què fem a la muntanyeta com a activitat, sinó com ho fem de manera respectuosa cap a tot el valor que implica la muntanyeta.
I dins d'aquests usos que es desitgen, l'activitat d'aquesta caminada solidària s'hi adiu perfectament.
Sí, sí, és una caminata que més enllà del circuit, que a més els agents rurals ja ens ho han revisat, ens han donat el vistiplau, no entrem en corriols que estan permesos, per tant, no fem malbé, no tallem cap ruta on hi ha fauna o flora que pugui, llavors, al contrari, que la coneguin i que la visitin de nou.
Doncs Mireia Mancera, regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, de Paisatge i Verd Urbà, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
A vosaltres.
I en representació del Centre Excursionista del Penedès, l'entitat que tècnicament ha donat suport i ha ajudat a que sigui possible aquesta caminada, conversem amb Xavier Domènech. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens expliques el recorregut, què proposeu? Què és el que es trobarà aquí la gent? Quina oferta tindrà de caminada?
Va, doncs, mira, la proposta va venir, com que sabeu, de Fundació PINAE, que ens van proposar aquesta activitat solidària, i ens van dir que fos un recorregut senzill, enfocat a famílies, i que sortís des d'aquí a la muntanyeta. Llavors, les característiques tècniques hauria de ser un recorregut circular i vam buscar un recorregut per aquí a la muntanyeta, que en té molts recorreguts, molts senders, i en total ens han sortit uns 5,3 quilòmetres, si no recordo malament, en el qual estem acabant d'ajustar alguna cosa amb l'Ajuntament, però serà aproximadament sobre aquesta distància, molt assequible per famílies, per fer-ho amb una horeta, horeta i mitja, caminant lleuger. I també vam intentar que el recorregut passés per barraques de pedra seca, que una secció del Centre Excursionista de recuperació de barraques ho va gestionar a través de l'Ajuntament. Van posar-se d'acord per poder aquest patrimoni que estava com perdut o mig abandonat dins el municipi, poder-lo recuperar. I aprofitem la caminada per passar per aquests espais singulars per donar-li visibilitat i que la gent pugui tenir un acte cultural també dins la caminada esportiva.
Amb l'explicació corresponent també, sí, de les persones, sí, que han restaurat aquestes barraques.
Intentarem que sí, tot i que logísticament si hi ha molta gent és complicat aturar, però si no posarem algun senyal informatiu perquè la gent pugui treure la informació o un codi QR on se pugui descarregar. Intentarem fer-ho de la forma més lleugera possible per no interrompre la caminada i que la gent pugui fer l'activitat física, esportiva, passejada. Però sí, alguna cosa estem pensant per posar en valor aquest patrimoni.
Suposo que a l'hora de triar un emplaçament per fer una excursió, una activitat d'aquest tipus, una sortida, de les primeres ubicacions que es ve al cap des del Centre Excursionista és la muntanyeta. Per què?
Sí. De fet, se'ns va donar que sortiríem d'aquí, vam dir bingo, perquè l'espai és molt apte per fer qualsevol esdeveniment. És sortida de qualsevol esportista o persona que ve a fer esport, ve a caminar per la muntanya, tothom ve, però molta gent ve aquí com a punt de sortida perquè és fàcil aparcament, hi ha molts senders, moltes direccions, hi ha un paisatge molt xulo, es veu el castell de Penyafai, el castell de Sant Miquel. Llavors, és molt fàcil logísticament aquest enclavament. Per nosaltres, per fer la caminada també, però sobretot és per logísticament, per l'esdeveniment.
I un centre excursionista que té moltes seccions, molt actiu, abans ho apuntaves, no? Fins i tot aquesta secció de recuperació de barraques de pedra seca, que ha estat molt, molt activa aquesta secció arreu del territori, però específicament també a Olèrdola, ha recuperat moltes barraques.
Sí, segurament, no t'ho sé dir jo ara específicament, però hauríem de preguntar-ho, però la secció de barraques de pedra seca, recuperació, on ha estat més actiu és el municipi d'Olèrdola. Se'ns en trobem moltes, també per proximitat, sí, i per facilitat amb l'Ajuntament, que vam fer un conveni fa uns anys i amb el que vam intentar promocionar la recuperació i vam aconseguir, no em facis dir el número perquè m'equivocaré, però segurament anem cap al voltant de les 10 recuperades dins d'aquest municipi.
I a la caminada solidària espero que es comptarà amb molta presència de socis, sòcies, famílies del Centre Excursionista.
Esperem que sí, ara començarem tot just avui ha sigut la presentació, però és una activitat molt, molt adequada o molt alineada amb l'esperit i els ànims o la voluntat dels socis i sòcies, llavors esperem tenir molta, molta col·laboració. Tant organitzativament com participativament, sí.
Doncs ens veiem el dia 21 de maig.
El dia 21 ens veiem.
Gràcies per atendre'ns, Xavier Domènech, del Centre Excursionista del Penedès, i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Aquestes eren les valoracions dels protagonistes que podíem recollir en l'acte de presentació que es feia a la mateixa finca municipal de la Muntanyeta aquest dilluns al matí. Recordem que el preu d'aquesta activitat solidària és de 10 euros als adults i de 5 euros als infants fins a 12 anys. Tots els inscrits rebran una bossa, motxilla de record d'aquesta caminada, dins de la qual hi haurà diferents obsequis d'empreses col·laboradores. També hi haurà xocolatada per tothom i servei de food trucks. Les inscripcions es poden fer presencialment a taquilla del Fòrum Verger Balaguer a Vilafranca en horari de dijous a diumenge, de 6 de la tarda a les 8 del vespre, diumenges i festius de 12 al migdia a 2 de la tarda, així com als webs musicveu.cat i topticket.cat. Les inscripcions es tancaran el dissabte 20 de maig a les 8 del vespre. Per les persones que no puguin assistir però que igualment vulguin fer una contribució i col·laborar en benefici de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, es podrà fer a través de donatius fila zero amb el Bizum al codi 06549 o bé a través de transferència bancària.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. A la pura i
simple reflexió. Així sona Si plou, ho farem al pavelló Life in Cincinnati de Quimi Portet, que aquest diumenge aterra a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca. De la mà d'aquestes cançons, d'aquests grans èxits, ens plantem el flaix informatiu. Feixa, si fa vent, ho haurem de fer redós. Però si plou, amor, haurem de fer-ho al pavelló.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Tot a punt a Cunit per l'entrada en funcionament de la nova zona taronja. La nova zona taronja de Cunit entrarà en funcionament aquest divendres 31 de març, coincidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa. L'Ajuntament ja ha pintat les places que seran de pagament i està acabant d'instal·lar els parquímetres. Són 2.200 noves places situades en diferents carrers del barri marítim. Fins al 15 de juny, la zona taronja només estarà activada els caps de setmana de divendres a diumenge. Serà una prova pilot per acabar d'afinar els detalls que no funcionin correctament. A partir del 15 de juny i durant els mesos d'estiu, la zona taronja estarà activa cada dia de la setmana. La zona taronja de Cunit té diferents tarifes segons la tipologia de veí o de visitant. Els veïns que estan empadronats als carrers on hi ha l'aparcament regulat poden pagar 10 euros per tota la temporada. Pels empadronats en una altra zona del municipi, el preu és de 30 cèntims diaris. Pels veïns de segona residència, el consistori va acabar establint tres tarifes després que hi hagués diverses queixes. Es tracta d'una tarifa de 20 euros setmanals, una altra mensual de 50 euros i una per tota la temporada d'estiu de 70 euros. Per als visitants, el cost és de 6 euros per la franja de matí o de tarda i de 10 euros per tot el dia. L'Ajuntament ha decidit implantar aquesta nova zona de pagament per assegurar la rotació dels vehicles. Des del govern local, assenyalen que el municipi es veia perjudicat pel fet que tant Calafell com Cubelles tenen aparcament d'aquesta mena. L'Ajuntament de Vilafranca ha fet un acte oficial de recepció a les 41 persones que participen en els plans d'ocupació. El Saló de Plens de l'Ajuntament acollia aquest dimarts al matí la recepció per part de l'alcalde i membres de l'equip de govern de les persones que estan participant en els diferents plans d'ocupació que es duen a terme al municipi. Es tracta de projectes que permeten a persones que es troben en situació de cerca de feina i que tenen per raons diverses dificultats per inserir-se al mercat laboral una oportunitat de treballar i continuar formant-se per un període que pot anar dels 6 als 12 mesos, depenent del programa. L'alcalde Pere Regull ha remarcat que es tracta de feines que són importants per l'Ajuntament, tant les que tenen a veure amb el manteniment de la via pública com les que es fan a nivell administratiu o d'informació a la ciutadania. La 8a edició del Microví d'Avinyonet acollirà 9 actes del 14 d'abril al 13 de maig. El tret de sortida el marcarà enguany el tas de vins del massís del Garraf el 14 d'abril al celler Can Ràfols dels Caus. L'endemà serà el torn del nucli de Cantallops amb la quarta edició del Bisexual. El següent cap de setmana serà el moment d'un dels plats forts, la mostra de petits cellers, el 22 d'abril a l'Arbussà. El 29 d'abril agafarà el relleu una altra novetat del Microví amb la visita guiada i tast de vins pel casc antic de les Gunyoles. L'endemà, el 30 d'abril, la caminada i tast entre vinyes Naturbí donarà el toc esportiu amb un circuit de 8 quilòmetres amb sortida i arribada a Camp Mitjans. La nit dels Somolls, al monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, serà l'acte que estrenarà un gran cap de setmana del Microví el 5 de maig. El 6 i 7 tindrà lloc una altra de les novetats de l'edició d'enguany amb l'estrena de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. Finalment, el 13 de maig es tancarà el Microví a Avinyó Nou amb dues activitats. Al matí, el pint del Microví en família, el pati del Deo Vinífera, i al vespre es tancarà aquesta edició amb la Wine Fest, la festa final del Microví. I es prepara Sant Pere Molanta a la Fira de Llibres de segona mà. Sant Pere Molanta serà escenari de diverses iniciatives de caràcter cultural que es desplegaran dins els actes de celebració de Sant Jordi i l'escola Rossend Muntaner és un dels centres d'activitat. Entre les propostes cal destacar la Fira de Llibres de segona mà, que tindrà lloc el divendres 21 d'abril en horari de 3:45 a 7:15 de la tarda. L'activitat es realitza després de la bona experiència de l'any passat i l'organitzant l'AMPA i l'escola Rossend Muntaner amb la col·laboració de la Societat Principal Unió, el Bibliobús i l'Ajuntament d'Olèrdola. A la fira es posaran a la venda els llibres recollits provenents de donacions que es poden aportar a l'escola fins al proper 17 d'abril.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Avui a l'Enclau d'Igualtat encara parlem del 8M a Vilafranca, perquè la setmana passada tenien lloc les últimes activitats. I justament tenim a una de les protagonistes de la darrera activitat que tancava aquest ampli programa d'actes. És la Ona Solà, jove vilafranquina, que està estudiant disseny gràfic i que va guanyar el concurs de calendaris d'aquest 8M. Ona, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
A costat seu, la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, que ha coordinat tot aquest programa d'activitats. Ben tornada, Teresa.
Moltes gràcies, bon dia a totes.
La cirereta final de tota aquesta àmplia activitat que s'encetava el dia 1 de març i finalitzava el dia 22 era l'acte públic en el qual s'anunciava la guanyadora d'aquest premi, d'aquest concurs de calendaris que convoca el Servei d'Igualtat i es presentava aquest calendari, un calendari que ara tenim aquí sobre la taula i que l'Ona ens explicarà una miqueta. Un concurs que va anar molt i molt bé, amb prop de 40 propostes.
Sí, és un concurs que ja fa molts anys que s'està fent. De fet, des que es va recuperar ha estat el quart any que ha anat sortint, no? I sí, la veritat és que fins al darrer moment, que és el que comentàvem ara, que tothom va al darrer moment, però sí, 37 calendaris que es van presentar en aquest concurs, calendaris molt variats, de diferents formats, diferents il·lustracions i dibuixos i bé, moltes propostes que es podreu trobar exposats a la nau fins al dia 21 d'abril i en el qual un jurat va escollir tres calendaris finalistes i el guanyador, que és el del desastrot.
Ara explicarem aquesta anècdota del desastrot. La Ona Solà és la guanyadora, però també van rebre un reconeixement els dissenys de l'Eva Garcés i de l'Alba Moreno.
Exacte, són les dues persones finalistes que també van quedar en aquest concurs. I sí, van triar finalment el de l'Ona.
En què consisteix el premi?
Amb una dotació econòmica, 800 euros.
60, 860.
Sí, aproximadament. Sí. Són aquests els diners del premi del concurs de calendaris.
I en editar-lo.
En fer-la en difusió per les xarxes, en tenir-lo bàsicament totes les persones que el vulguin. I bé, és un calendari de març a febrer de l'any vinent i és l'any aquest que comença amb el 8 de març.
És diferent, oi, aquest calendari? Sí, aquesta periodicitat fa que encara xoqui això de que comenci el mes de març i acabi el gener de l'any vinent.
Clar, ja ho tenim com una cosa més incorporada, no? De fet, hi ha altres calendaris que surten, no?, de mesos a mesos, i aquest sí que, pensem, fa molts anys que ja ens agrada que sigui a partir del mes de març fins al febrer del següent. I sí, la veritat és que és curiós, però ja ens hem acostumat i ens agrada, no? L'any pot ser de moltes maneres, cadascú el que decideixi, no?
Quan començarà a circular el calendari?
Doncs mira, vam fer una edició de 50 exemplars que vam distribuir bàsicament el dia de la presentació. Ja a partir del dilluns de la setmana vinent tindrem ja el calendari amb la signatura de l'Ona, perquè, esclar, cal que estigui signat, ja el tindrem en el servei i també en farem difusions pels llocs habituals de Vilafranca.
Doncs expliquem com és aquest calendari, que encara no ha circulat gaire. Això ho farà a partir de la setmana vinent. Ona, explica'ns la teva proposta, el teu disseny.
Val, doncs el meu disseny, clar, des de la ràdio és una mica difícil d'explicar si no es veu, però al final jo he volgut representar la figura d'una dona, però sortint una mica de la normalitat o del cos normatiu, que això també avui en dia és difícil, no?, perquè també ja sembla que hi hagi una manera només de representar-ho i no és cert. Llavors la meva dona és com una dona geganta que ocupa tot el cartell, o sigui, tot el calendari, que no és petit, vull dir, és 30x50, vull dir que ocupa tot l'espai. I està una mica desproporcionada, el cap és petit, no?, el cos és més gran, els peus són molt grans, i llavors tot, hi ha molts elements realment. I el que jo volia representar, el que volia parlar era com la bellesa de la naturalesa, dels cossos, de, i la relació aquesta entre la naturalesa en si, de plantes, d'arrels, d'animals, del foc, no? I la comparació amb els cossos i lo vells, lo macos que són, no? Llavors, això, doncs, crec que és un dibuix que, a més, també hi ha com tot de mans, no?, per darrere, que abracen aquest cos, com d'alguna manera donant-li aquest confort i dient-li que tot està bé, i que també amb el lema, no?, de jo sóc totes, i que totes ens abracem i que totes som una mica d'aquesta manera. I si te'l vas mirant a poc a poc, a mi, personalment, clar, m'agrada, l'he fet jo, però vull dir, m'agrada perquè crec que això, que hi vas trobant cada cop que te'l mires i trobes alguna cosa diferent, no?
Detallets, no?
Detalls, exacte. Hi ha uns ocells que representen per mi una mica la llibertat, hi ha foc com representant el poder, l'empoderament, també hi ha com...
I aquestes marques que veiem als peus i a les mans i als braços?
Les marques aquestes són com de fulles, plantes, flors, arrels... una mica, també perquè jo m'ho vaig passar molt bé fent-ho i perquè volia omplir-ho, però a la vegada és això, doncs, representant les arrugues, les estries, les pigues, les cicatrius, no? Però també com fent la comparativa amb la naturalesa, no? Que sempre es diu que, és que els cossos són com, bueno, són la natura, no? I a la vegada també hi ha com un fil que rodeja parts del cos i que junta mans, doncs, com parlant d'aquesta connexió entre les dones, i que crec que és molt important i que... Bueno, això, no? Una mica els colors també, que no n'hem parlat, em sembla.
Sí, parlem dels colors. Sobre colors. Fons blanc i primen bàsicament dos colors.
Dos colors. Tenim un lila fort, més aviat, i una mena de groc taronja, groc tarongós.
No?
Sí, però una mica no, potent, perquè l'ocre a vegades és, no? Sí, i perquè crec que són dos colors com que molt diferents, és a dir, que realment cacen molt bé, però que tenen contrast, no? Uh-huh. I ara, bueno, també els comentava que jo vaig tenir molts dubtes a l'hora d'escollir els colors, perquè al final el lila, no?, és el color de la dona, el 8M, no?, és el típic. I vaig tenir molts dubtes personals de dir, ostres, ho faig lila o canvio radicalment i me'n vaig a... Bueno, havia pensat un vermell, un granate, també amb aquest taronja, que era molt xulo, era molt potent... I vaig dubtar-ho molt, però després, i és veritat que després, veient el dia no, de la presentació, tots eren liles, o sigui, realment, o quasi tots, que és normal, no? Però justament les dues finalistes trobo que no tenien tant de lila.
No.
Veus? És que crec que al final estem molt acostumats a lila, que està molt bé, que clar que sí, però igual que jo he fet alguna cosa diferent en quant al cos, no? També crec que el lila potser ens ha saturat en pensar en dones lila. Bueno, sí, però dones tots els colors, també, no? I em vaig dubtar, però al final sí. Però així i tot penso que no és, no sé com dir-ho, però no tant de lila, no hi ha tant de lila, no? No sé.
Els pits de la teva geganta també tenen una simbologia.
Sí. Bé, entremig de... També, perquè, clar, combinar-ho amb els mesos també va ser difícil. Entremig dels mesos s'hi veu un pit, perquè també trobo que és un símbol potent i important de la dona, però l'altre, on hi hauria d'haver l'altre pit, no?, i hi ha una cicatriu, que trobo que és un element que es veu poquet, perquè queda com amagat, però bueno, però jo sé que hi és, o... És a dir, vaig voler representar-ho d'aquesta manera de dir, sí, clar, tenim pits, però qui no té pit també es pot sentir dona, no? O qui, bueno, pel que sigui, perquè ha passat malalties, perquè el que sigui, se l'ha volgut treure, milers de coses, no? I això, i la diferència, no?, dels cossos.
I els mesos serien com finestres?
Sí, els mesos són finestres que travessen aquesta dona, una mica per representar, per mi va ser representar la casa, no? Que el nostre cos és casa nostra, una mica. Les finestres són diferents, una té una planta, l'altra té una persiana, bueno, diferents, no? Però al final era això, i com també que deixar passar aquest aire, trobo que passa aquest aire, no?, a través de la dona. I això, i també per diferenciar una mica, el gener de l'any que ve, doncs, el fons és lila, és a dir, és contrastat, perquè els altres del fons és blanc, doncs aquest al fons és lila, perquè, com hem comentat, no?, és un calendari estrany o diferent, no?, que comença al març, però així i tot et centres de que, vale, aquí està el gener, no? I a més, bueno, això, no, vaig intentar-ho fer, però d'alguna manera... Volia que quedés com al mig... Bueno, no, mentida, queda octubre. Però és a dir, octubre queda com al mig, on hi hauria, doncs, la vulva o el que serien els genitals, no? Per també com no representar-ho tal qual, sinó com que cadascú, saps? Perquè al final és això...
Que hi posi el que vulgui.
Exacte, exacte.
Aquest calendari té una anècdota molt sucosa, sí. Per això abans la Teresa Planes deia Desastrot. Què sí. va passar?
No, el meu pseudònim és Desastrot, que és sí. com de desastre, no? Perquè jo m'hi considero i sempre dic que ho soc.
I vas fer honor al pseudònim.
I vaig fer honor, honoríssim. De fet, o sigui, aquest calendari, comentàvem que jo el vaig fer fa... Oh, any i pico, vull dir, fa bastant de temps, perquè l'havia de presentar l'any passat. Jo, molt feliç, a punt de presentar-lo. Quan vaig anar a presentar-lo, me'n vaig adonar que havien passat 2 o 3 dies del límit d'entrega perquè havia mirat malament bueno, la data, no? Desastrot. I vaig rebre moltes d'això dels meus amics i entorn d'ostres, on, amb la currada que has fet, amb lo xulo que era, ja et val... Bueno, vaig pensar, bueno, però ja el tinc, no? I ja, sí. me'l vaig guardar. El vaig guardar. I ara aquest any m'ho han tornat a enviar i dic, va, aquest any sí, que al final ha sigut menys feina perquè ja estava fet, però sí, sí, aquest desastrot. Però bueno, però mira, al final ha sortit bé, no?, d'alguna manera.
Aquest era el teu any.
Aquest era el meu any.
No l'anterior.
Jo vaig pensar-ho, potser l'any passat no hagués guanyat, jo què sé.
Sí, sí. Sí, sí. El jurat ha destacat de la proposta guanyadora de l'ONA la creativitat i l'originalitat, el poder de comunicació i el fet de fugir d'estereotips. Tu vas barrinar tot això a l'hora de plasmar aquesta dona geganta?
Sí, ho vaig barrinar bastant, bastant, bastant. Perquè al final és això, tenia molt clar des del principi, no tenia clar des del principi la idea, s'ha de dir que tinc molts esbossos fets, però d'alguna manera volia sortir de lo de sempre. També al final crec que l'estar estudiant disseny gràfic m'ha fet créixer en aquest sentit i bueno, i evolucionar, no? A primer poder ens deien, heu de fer un cartell d'això. Tothom feia més o menys el mateix i clar, gràcies a la carrera també he anat creixent i aprenent, no? Que el que al final triomfa o lo xulo és ser una mica diferent, no? I que les coses tinguin sentit. Per mi, doncs, això, tot havia de tenir una mena de sentit. Bueno, a mi personalment m'agrada. I això sí que volia fer-ho diferent, vaig dubtar molt. Tinc això, esbossos de dones bueno, molt diferents, però en cap m'acabava de... fins que vaig trobar el que havia de fer. És a dir, que crec que ara és que, per exemple, també gent que em diu, ah, l'any que ve tornes, ja veurem, perquè si em ve la idea, molt bé, però si no, tampoc no em vaig forçar a fer això. I vaig pensar-ho una mica, sí que vaig dedicar-li temps, però em va sortir la idea. I si no m'hagués sortit, no hagués presentat tampoc qualsevol cosa o no m'hagués forçat de no. Llavors ja veurem.
Estudies disseny gràfic, però en el teu Instagram dius que dibuixes un xic. Explica'ns com has parit el calendari directament a l'ordinador o hi ha traç abans.
Doncs això, sí, jo faig dibuixos de més a més perquè m'agrada, il·lustro. Llavors, aquest va ser... Clar, és que per mi també el difícil era integrar els mesos amb una il·lustració, realment és molt difícil. I llavors jo em vaig agafar un full molt gran, el vaig posar tal qual a la finestra, me'n recordo, com a l'alçada dels ulls, i jo amb un retolador... Primer em vaig dibuixar com la mida dels quadrats i on els volia disposar. I a partir d'aquí vaig fer un esbós de el que jo ja mig havia pensat, de com podia anar la noia en si, no? I això, primer va ser un esbós a retolador, que a més tinc guardada la fotografia. Llavors això sí que ho vaig passar a la meva tauleta, que tinc una tauleta on dibuixo directament. I allà, doncs, a sobre, bueno, vaig tornar-hi a fer un esbós a sobre, bueno, vaig fer molts, molts processos, i al final ja era detallar-ho. Doncs, l'última part, la part divertida, que era detallar-ho i posar-hi color. I això així va ser el procés. I al final, això s'ha passat, ho he passat a ordinador, i és on he posat els mesos, és a dir, els números i tot això. Sí que ha anat més a ordinador.
Jo que m'agrada molt del calendari, ara l'estava mirant, realment la mirada de la dona, no? És una mirada molt introspectiva cap a dintre, una mirada molt, molt cap a l'interior d'ella mateixa. I és un calendari que crec que transporta molta, molta calma, no? Molta tranquil·litat. Estava intentant pensar en d'altres, per exemple, un dels finalistes, no? Era com un garbuix de traços i de... No, bueno, que cadascú té el seu estil, però sí. Aquest concretament, no sé, a mi m'emporta molta, molta calma, no? Molta serenor. I la mirada de la dona m'agrada, no? Aquesta mirada així molt més. És xulo. És sèrio que cada vegada que vas mirant trobes
coses, oi?
Coses sí. que no... no encara ho estàvem comentant abans. Dius, ai, mira, sí, això sí. i allò, no? Dic, us convido que quan el tingueu a la mà, doncs, us hi pugueu passar una bona estona revisant el calendari.
Em fa gràcia això que dius, perquè també una altra anècdota de les meves, eh? El dia que vaig guanyar, vaig anar a un restaurant, vam sortir amb la meva parella a sopar, i el portàvem, i a la cambrera li vam dir, ah, perquè mig la... Bueno, i anem sovint, no? Què et sembla? I el primer que em va dir va ser la mirada, i em va dir com, ostres, quines... També com que gràcies a la mirada es nota molt el teu estil. Diu, quin estil més bonic i més... Això, quina calma. I aquesta noia que es mira a ella mateixa, sí, no? Sí, que al final com... té com els ulls tancats, però... es veu que s'està mirant a ella mateixa. Exacte. Sí, sí. I duia aquesta calma, diu, i això crec que és el que fa que tot el dibuix funcioni també. Perquè, i és una tonteria, no? Dius, de lo gran que és el dibuix, que la mirada, però sí, sí. I em fa gràcia perquè també m'ho van comentar. I és bonic.
Ona, perquè tu com definiries el teu estil?
Ui.
Tens estil?
No tinc estil.
L'estàs buscant?
Sí i no. O sigui, no tinc estil, crec. O sigui, bueno, a veure, jo penso que no tinc estil, la gent del meu entorn em diu que sí, però no en un sentit de manera de dibuixar, jo faig dibuixos molt diferents, sinó que en el que represento. És a dir, em diuen que faig dibuixos molt tendres, no? Que aquí també es veu, dibuixos tendres, càlids. És veritat que m'agrada dibuixar aquest tipus de coses, no? Situacions del dia a dia, càlides, més enllà del que pugui fer de retrats de la gent, no? Però llavors, bueno, aquest dibuix està fet com una mena de llapis, no? I més estrany, diríem, però a vegades també em surt fer coses més amb aquarel·la i fer... Vull dir que no tinc un estil, o més de vector, no? No tinc un estil en aquest sentit i em vaig estar molts anys buscant-lo. A mi era una cosa que em preocupava de he de buscar un estil, i fer això i que em caracteritzi i que tothom em reconegui per aquests tipus de dibuixos, no? Com, bueno, hi ha gent coneguda de Vilafranca, no?, que té un estil. Mm-hmm. Però després vaig pensar, però poder no cal, no? Al final vaig fer la reflexió de no cal. Vull dir, crec que el meu estil és el que vull transmetre, crec, més que com ho faig.
És el primer premi que guanyes?
Sí,
sí,
sí. Doncs mira, a la vida, em sembla.
Sí, sí. En tots els àmbits.
En tots els àmbits. Jo era la típica que quedava segona a l'escola, vull dir, tonteries, però concurs d'escriure, finalista, no? Sempre finalista, sempre dibuixos, finalista, però mai acabava de, no? I sí, sí, ho vaig comentar, dic, ostres, és el primer cop que guanyo alguna cosa, i que contenta, no? Però sí, sí, molt bé.
L'Ona fa il·lustracions, també, retrats digitals personalitzats, està acabant el grau de disseny gràfic.
Sí, sí, doncs, bueno, això, com comenta la Sílvia, tinc un Instagram on, bueno, que es diu Ona Solart, no és gaire difícil, perdó, on hi faig retrats. Ara mateix, doncs això, poder això és la part menys, és a dir, no sé com dir-ho, però jo dibuixo perquè m'agrada, i aprofito que sé dibuixar per fer aquestes comandes, que al final són retrats que faig una mica el que em demana el client, el que em demana la persona, que m'ho passo molt bé, dintre del cap m'ho passo molt bé, i és algo que se'm dona bé i que puc oferir això. Però és la part poder menys artística, no?, de la meva faceta d'il·lustradora, perquè no em dona marge a crear moltes coses, sinó que és, vull un dibuix amb la meva parella, doncs un dibuix amb la teva parella, saps? Però bueno, això, que tinc un Instagram i que faig il·lustracions.
Tafanegeu-lo.
Sí, tafanegeu-lo, si voleu.
I quin és el teu somni?
Ui.
Què t'agradaria acabar fent?
En aquest àmbit?
Sí.
A veure, primer acabar la carrera. Crec que és una cosa que... No ho sé. La veritat és que, clar, al final penso que el disseny i la il·lustració van molt lligats. Que sí que des d'un... A mi em va passar que vaig entrar a la carrera i em deien disseny no és il·lustració, com tingueu-ho clar. Però després també m'he trobat professors o m'he trobat gent que em diuen, bueno, vale, disseny no és il·lustració, però són molt d'això, mm-hmm. O tu pots fer el teu camí, no? I jo estic estudiant disseny, però després puc fer un màster o el que sigui. I una de les coses, no sé si és el meu somni, però em faria il·lusió, em penso, o m'ho passaria molt bé, amb la il·lustració editorial. És a dir, perquè combinaria, no?, una editorial, perquè combinaria la part de disseny gràfic, d'on situar els textos, les imatges i tal, però alhora ser jo qui fa les il·lustracions d'articles o de contes infantils o les portades. Sempre em criden molt les portades dels llibres, perquè a més ajuntaria com totes les meves passions, perquè m'agrada llegir, m'agrada il·lustrar i m'agrada el disseny. I penso que seria un bon, no sé, no és un somni molt extravagant, penso, vull dir, molt assequible, no?, però m'agradaria molt.
Doncs sí, sí. Molta sort i molts encerts.
Gràcies.
Teresa, també ens volies recordar que fins dilluns vinent podem visitar una exposició Dones trencant barreres.
Sí, aquesta és una exposició que podeu trobar a l'Escorxador, que és una exposició que ens ve cedida a través de la Diputació de Barcelona, i són diferents 10 fotografies en el qual expliquen de 4 dones que, com l'Ona, però en uns altres àmbits, han volgut trencar barreres amb tots els aspectes més quotidians de la seva vida, no? Podem trobar dones d'Algèlia, de Bèlgica, d'Egipte, d'Israel, del Marroc i de Palestina, que trenquen bàsicament els rols tradicionals de gènere i lluiten contra les desigualtats en el mercat laboral i d'educació, i que normalment són llocs ocupats per homes. És una exposició molt bonica, que la veritat és que no sé si s'ha visitat més o menys, perquè l'Escorxador no tenim tampoc el control, no?, de la... de les visites, però que us recomano que si encara no l'heu vist fins al dilluns, vull dir que no queda gaire temps, podeu visitar-la i així també podreu saber.
Aquestes eren les dues últimes propostes d'aquest programa d'actes del 8M. Com ha anat, ara, mirant enrere?
Bé, jo crec que ha sigut un acte bueno, d'actes molt plurals i variats i que ha hagut bona participació, amb uns més que d'altres. Però bé, que en tot cas hem commemorat un any més doncs, el que és el Dia Internacional de les Dones, d'una manera, i que n'hi ha moltes maneres de celebrar-lo. Per tant, doncs, d'aquesta manera també ho hem volgut celebrar.
Doncs contenta de reunir-vos a totes dues aquí.
Gràcies.
De conèixer millor l'Ona Solà, flamant guanyadora d'aquest concurs de calendaris del Servei d'Igualtat. Felicitats de nou.
Gràcies.
Que vagi bé, bona setmana.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Són les pupil·les que canten que no és diumenge. Així tancarem aquesta segona hora al Penedès en xarxa.
Tots els dies són diumenge i crec que els nostres passaren i ara venen les tempestes i desitjos.